Doncs és una altra de les notícies d'aquesta setmana, aquest acord entre la patronal i els sindicats per una pujada dels salaris d'un 10% en els propers 3 anys, que no és obligatòria, és una guia pràctica, diguéssim, per les empreses perquè vagin fent aquests propers 3 anys. Xavier Sala i Martín, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què et sembla aquest acord entre la COE i els dos grans sindicats, UGT i Comissions Obreres?
Bé, que es posin d'acord, encara que siguin algunes coses, és bo, és bo, i, diguem, sempre és millor l'acord que no pas el combat, no? Però el que, diguem, a mi m'agradaria ressaltar és que, diguem, els dos bàndols han reconegut els problemes reals de la inflació. És a dir, per una banda, els empresaris s'adonen que la inflació redueix el poder adquisitiu dels treballadors, dels salaris, és a dir, amb 1.000 euros abans podies comprar unes coses, ara pots comprar molt menys, no? Baixa el poder adquisitiu dels salaris i, per tant, empobreixen els treballadors, i això és una cosa que cal arreglar. Per altra banda, els treballadors reconeixen o s'adonen que un augment automàtic dels salaris tampoc, diguem, un augment automàtic vol dir que si els preus pugen un 10%, o pujar tots els salaris un 10%, tampoc seria bo, perquè això el que faria seria perpetuar el problema de la inflació. És a dir, si els treballadors ara demanen tots un 10% d'increment de preus perquè de salaris, perquè l'any passat va haver-hi un 10% d'increment de preus, aleshores què faran els empresaris l'any que ve? Clar, els empresaris veuran que els costos els hi pugen un 10%, per tant, pujaran els preus un 10%. I per tant, l'any que ve els treballadors demanaran un 10% i per tant els empresaris tornaran a pujar un 10%, i per tant un problema que en principi era temporal s'acabarà perpetuant. I per què això és dolent? Doncs perquè, com ja hem explicat moltes vegades en aquest programa, l'única manera de solucionar un problema d'inflació permanent és pujar els tipus d'interès. Pujar els tipus d'interès genera una crisi econòmica que acabaria amb molts treballadors al carrer, moltes empreses tancades, i per tant tant uns com els altres acabarien perdent. I per tant, la puja automàtica de salaris quan pugen els preus tampoc és una bona idea. I per altra banda, una tercera banda, diguem, els dos s'adonen de que el que ha de passar no ha de passar a tot arreu igual, és a dir, que els diferents sectors, les diferents empreses són diferents, és a dir, hi ha empreses que sí que tenen la possibilitat de pujar salaris, per exemple, la banca, no? La banca, com que els tipus d'interès són més alts, doncs, clar, ara presten i obtenen uns ingressos molt més grans que no pas fa un any, i per tant la banca té molts beneficis que sí que podria utilitzar per pujar salaris en el sector bancari. Ara bé, hi ha altres sectors, jo què sé, el dels processats del porc, per exemple, que, clar, el preu del porc ha pujat molt, i per tant els costos, no?, de la gent que fa fuet, doncs els hi ha pujat molt, i ells no poden repercutir el preu en el fuet, perquè si pugen el preu del fuet la gent deixa de comprar fuet, el fuet no és un bé absolutament necessari, i per tant si puja massa el preu la gent deixarà de comprar fuet, i per tant es troben en una situació en el que si ells pugen els salaris els hi pujaran tant els costos que hauran de tancar. Per tant, en alguns sectors sí que es podria pujar els salaris un 10% o un 8,5%, i en altres sectors no, i això també es reconeix en aquest pacte. Per tant, i la meva avaluació d'això és que totes les parts han fet un esforç, segurament cap d'elles estarà contenta, quan pregunteu als treballadors diran que això és un desastre, que aquest pacte és un desastre, quan preguntis als empresaris també, i per tant tothom ha donat una miqueta, però el que em dona la impressió és que tothom s'adona del problema greu que representa aquesta inflació.
L'altre dia en parlàvem amb la professora d'Economia ja jubilada, la Miren Etxezarreta, i ens advertia que aquest acord no soluciona res, sinó tot el contrari, que fins i tot aprofundirà encara més les desigualtats.
No ho sé, les desigualtats ja hi són. Hi haurà desigualtats a diferents empreses, perquè n'hi ha algunes que poden repercutir i altres que no. Jo crec que lo important és veure que no tota l'economia és el mateix, i que no totes les empreses, tots els sectors estan en disposició de fer exactament el mateix. Diguem, és veritat que els sectors, els treballadors dels sectors que no puguin pujar preus doncs no, els seus salaris reals, els seus salaris efectius, la seva capacitat adquisitiva baixarà i els de l'altre sector, diguem, com la banca, doncs pujarà, però és que pujar els salaris a tothom el que faria també causaria desigualtats perquè algunes empreses, les empreses que fan fuets, haurien de tancar i si tanquen, tots els treballadors que ara cobren deixaran de cobrar i això també agreuja les desigualtats. Per tant, estem amb un problema que no té fàcil solució, perquè si el que tu busques és reduir les desigualtats, facis el que facis, pot acabar perjudicant, augmentant les desigualtats, ja sigui perquè molts treballadors se n'aniran al carrer, si obligues a les empreses que no poden permetre-s'ho, perquè ja estan patint augments de costos brutals per tot arreu, si aquestes empreses les obligues a pujar salaris, aquestes empreses tancaran i, per tant, els seus treballadors sortiran perjudicats. No té fàcil solució, però pujar salaris a tothom també té conseqüències negatives, encara que no, diguem, encara que molts no vulguin reconèixer-ho.
Ah, una opció seria potser ampliar la fiscalitat, és a dir, més impostos per a les empreses, per als grans empresaris, per a les grans fortunes del país, per mirar de corregir aquestes desigualtats?
A veure, jo, si vols parlar de, si volem parlar de fiscalitat, o sigui, això de posar impostos en els rics sempre és una solució màgica que tothom adopta, però que tothom proclama, però que mai s'adopta i no sé ben bé per què. Però si volem parlar de fiscalitat, crec que hi ha un tema aquí que tothom n'hauria de ser conscient, però que molt poca gent n'és conscient. I és que tal com està el sistema fiscal espanyol, quan hi ha inflació, el que s'està fent és pujar els impostos a la gent sense que se n'adoni. Deixa que m'ho expliqui. El sistema fiscal espanyol és progressiu en el sentit, diguem, que és bo de que la gent que té una capacitat adquisitiva superior pagui uns impostos proporcionalment més alts. És a dir, si tu pots comprar, no? Si el teu salari et permet comprar 5 pollastres, doncs has de pagar el 30% del teu salari, però si tu només pots comprar 4 pollastres, perquè ets més pobre, doncs només has de pagar el 20% en lloc del 30%. Estem d'acord? Quan més alt és el teu poder adquisitiu, més hauries de pagar, i això és una cosa que estem tots d'acord, Però fixa't què passa quan hi ha inflació. Tu imagina't que abans de la inflació, fa 2 anys, tu tenies un salari de 2.000 euros al mes i que amb això podies comprar 5 pollastres i amb això pagaves un 30%, és a dir, pagaves 600 euros. Tenies un salari de 2.000 i com que això et permetia comprar 5 pollastres, tenies un poder adquisitiu que et podies comprar 5 pollastres, quan dic pollastres vull dir cistelles de compra, podies comprar-ne 5 i això et portava a pagar 30% dels teus euros, ai, de 30% del teu salari, que són 600 euros, vale? Ara, diguem, imagina't que pugen els preus un 10%, pugen un 10% i que, com hem dit abans, els salaris no s'ajusten un 10%. Per tant, estem d'acord que el teu poder adquisitiu baixa. És a dir, si fa un any tu podies comprar 5 pollastres, ara que els preus són més alts, com que no t'ha pujat el salari, només pots comprar 4 pollastres, oi que sí? És a dir, t'has empobrit. I això li passarà a moltíssima gent. Moltíssima gent que els preus pugen, però els seus salaris no pugen exactament igual, això és el que discutíem abans, Si els teus salaris no puja igual que els preus, pugen menys que els preus, tu t'empobriràs. En lloc de comprar 5 pollastres, només podràs comprar-ne 4. I per tant, com hem dit abans, tu hauries de pagar menys impostos, perquè encara que el teu salari segueixi sent de 2.000 euros, tu ets més pobre. Estem d'acord? Tota
Sí.
la gent que veu que el seu salari no puja quan han pujat els preus és més pobre. I per tant, com que és més pobre, hauria de pagar menys. Però en canvi, això el govern no ho contempla. La llei fiscal espanyola no ho contempla. La llei fiscal espanyola diu, oi que tu cobres 2.000, doncs tu has de pagar el 30%. I per tant, tu seguiràs pagant els mateixos impostos encara que siguis més pobre. En un context en el que tots els treballadors que no vegin com els seus salaris s'ajusten exactament en la mateixa proporció que la inflació, veuran que estan pagant més impostos del que haurien d'estar pagant. I això a mi em sembla que és una cosa gravíssima, que està ficada dins del sistema fiscal espanyol, que ningú en parla, però que a poc el que està passant és que sense que ens n'adonem, el govern ens està pujant els impostos a tots, i sobretot l'està pujant a la gent que no poden ajustar el seu poder adquisitiu a través, com deia abans, de demanar salaris més elevats. Això és el que jo crec que s'hauria d'ajustar quan parlem de reformes fiscals. De fet, a Espanya només hi ha una comunitat que tingui en compte aquest efecte, que és la Comunitat de Madrid, que sí que diguem, els impostos s'ajusten automàticament amb el poder adquisitiu i no només amb el valor nominal del salari. Això és un problema que la resta d'Espanya, fora de la Comunitat de Madrid, la resta d'Espanya té un problema, incloent el govern central espanyol. No té un problema, tenim un problema els ciutadans, perquè el govern espanyol ja està content d'això, perquè ens va pujant els impostos sense que ens n'adonem, simplement perquè pugen els preus.
A tot això estem parlant d'un acord que les empreses no estan obligades a complir, és només una recomanació. Sí. Per tant, per què hauria de fer-ho una empresa, a pujar el salari als seus treballadors aquest 10% els propers 3 anys?
Com vols dir, què hauria de fer-ho?
Per què hauria de fer? Per què una empresa hauria de pujar el salari aquest 10%?
Què
en treu?
Suposo jo, perquè tindran diferents capacitats negociadores els uns i els altres. És a dir, és cert que aquest acord és un acord de recomanació que en els propers convenis col·lectius, que són diferents a diferents sectors, que tinguin això com a guia de què és el que ha de passar més o menys amb els preus, amb els salaris, en els propers anys, que més o menys han de pujar un 10% en 3 anys. Però, com hem dit abans, no és obligació de ningú, i està bé que no ho sigui, perquè hi haurà sectors que no ho podran tolerar. Jo crec que ara mateix el sector, com deia abans, dels transports, no? Que els hi han pujat els costos de la benzina, de l'electricitat, els hi puja tot. Si a sobre els obligues a pagar 10% més de salaris, doncs s'ensorraran i hauran de tancar moltes empreses. En canvi, a la banca i altres sectors que estan guanyant molts diners, en aquests no tindran problemes en pujar, i per tant els convenis col·lectius de la banca i dels transports han de ser diferents. Però clar, això, els convenis aquests sempre depèn de la capacitat negociadora que tenen els uns i els altres, perquè no hi ha una llei que digui com s'han de fer les coses.
És comparable el que s'ha decidit amb les pensions i la pujada en funció de l'IPC amb aquest acord pels salaris?
Sí, i les pensions, de fet, és un exemple del que deia abans dels impostos. Les pensions van pujar el Real Decreto 20 de l'any 2022, és a dir, a finals de l'any passat. Es va dir que les pensions, com que la inflació de l'any 22 havia sigut del 8,5%, doncs que les pensions pujarien un mínim de 8,5%. Hi havia algunes pensions més baixes que pujaven un 15%, però com a mínim totes pujaven un 8,5%. Fixa't què passa aquí. Els preus van pujar l'any 2022 un 8,5%, les pensions pugen un 8,5%. Per tant, el poder adquisitiu dels jubilats no canvia gens, oi que no? És a dir, si els teus ingressos pugen un 8,5% i els teus costos pugen un 8,5%, tu segueixes podent comprar la mateixa quantitat de pollastres al final de l'any. El teu poder adquisitiu queda exactament igual que abans. Però els impostos no estan posats sobre el poder adquisitiu, sinó sobre la pensió. I com que la teva pensió ha posat un 8,5%, doncs el govern dirà, doncs tu ara, senyor, ara avi, tu ets una mica més ric, perquè la teva pensió ha pujat, i per tant has de pagar més impostos. I fixa't que els avis, tot i que no són més rics, perquè el seu poder adquisitiu no canvia ni una mil·lèsima, el seu poder adquisitiu és el mateix, com que la seva pensió en euros ha pujat, encara que la seva pensió no li permeti comprar ni un pollastre més que abans, és a dir, és exactament igual de ric, com que la pensió ha pujat, li faran pagar més impostos. I per tant, els avis, en realitat, el salari, diguem, la pensió neta després d'impostos haurà baixat. És a dir, que sense que els avis se n'adonin, els estaran fotent els calés.
Ostres.
I això és un exemple de lo que deia abans, de que el sistema fiscal que tenim és un problema, perquè sense que tu te n'adonis et van pujant els impostos. Els avis ara mateix, com que cobraran 8,5% més, pagaran més impostos, malgrat que el seu poder adquisitiu no ha canviat en absolut. Això és una injustícia, això és una cosa que s'ha de canviar, i això és una cosa que quan a la ministra Montero se li diu que hi ha aquest problema fiscal greu, doncs ella s'escaqueja i, no, i fa veure que no ho entén. Però, diguem, no, milions d'avis arreu d'Espanya sortiran perjudicats per aquest problema fiscal que mencionava.
I això, tot i que s'acostumen a vendre aquests anuncis com grans favors i com grans avenços, no? Que és el discurs que es fa.
Sí, és que és un avenç, perquè diguem, el poder adquisitiu dels avis, els avis sí que no tenen poder de negociació, els avis no poden fer vaga, els avis no, diguem, si tu els hi baixes el seu poder adquisitiu, no poden fer res, diguem, estan en les teves mans. I per tant, és bo que se'ls mantingui el poder adquisitiu, però fixa't que això no és el que es fa. Si els preus pugen un 8%, i les pensions pugen un 8%, però els impostos pugen una mica més perquè com que els hi has pujat les pensions, els hi puja els impostos, després de pagar impostos els abris seran més pobres. És a dir, si no hi haguessin impostos, els abris no perderien poder adquisitiu, però com que ara cobren un 8,5% més, el govern els hi puja els impostos, perquè els impostos, com hem dit abans, són progressius, i per tant el que li queda a l'abri després de pagar impostos és més baix. I això no és culpa ni de la inflació, ni dels mercats, ni de les empreses, és culpa del govern. És culpa del govern que té un sistema fiscal que, diguem, beneficia el govern, però perjudica els pensionistes.
I això en època electoral, a més a més, Xavier.
I, clar, el problema és que això és difícil d'entendre,
Sí,
no?
sí, sí, sí.
Això, i el govern s'aprofita de que segurament quan tu li expliques als avis això, doncs no acaben d'entendre, però els avis ho notaran. Al final d'any veuran que els impostos que han hagut de pagar, un cop fan la declaració, seran doncs, allò, 200 euros més que l'any passat. I per tant, malgrat que el seu poder adquisitiu no ha canviat ni un euro, perquè la seva pensió ha pujat exactament el mateix que els preus, els seus impostos sí que han pujat. I per tant, els ingressos després d'impostos, el que anomenem els ingressos nets després d'impostos, han baixat. El govern sense dir res, sense canviar la llei, sense canviar la llei, perquè no ha fet una llei explícita que digui, no, els avis ara els protegirem i els hi fotrem més calés. No, no ho fan això. Ells han fet veure que els han protegit, però sense que se n'adonin, els hi han pujat els impostos. Doncs, clar, com que això és difícil d'explicar als avis, doncs ningú es queixa. Però és el que passa. O sigui, els avis ho notaran al final, quan arribi el mes de juny i ja s'hagin de retornar els calés i tal, doncs resulta que aquest any els avis els hi retornaran menys o hauran d'acabar pagant més.
Bueno, és difícil d'explicar als avis i als no avis, perquè entendre tot aquest funcionament és complex.
Sí.
Xavier, parlàvem fa uns dies de la intel·ligència artificial. Vaja, en parlem més d'un dia, en parlem sovint perquè és actualitat últimament, i hem llegit alguns missatges preocupants de l'anomenat padrí de la intel·ligència artificial, Geoffrey Hinton, després de sortir de Google. Com l'hem d'interpretar aquesta marxa, aquesta sortida? És un avís?
A veure, Geoffrey Hinton, diguem, els que hagueu llegit el meu llibre de la Sabana a Mart, recordareu que el llibre comença amb un estudiant rus i un estudiant ucraïnès
Sí.
que l'any 2012 revolucionen el món de la intel·ligència artificial amb el que anomenen xarxes neuronals. Tot comença, diguem, la primera frase del llibre és sobre aquests dos estudiants, que són estudiants de la Universitat de Toronto i el seu director de tesi és el Geoffrey Hinton. Per tant, estem parlant d'una persona molt important a dins de la intel·ligència artificial moderna. De fet, tant l'estudiant rus com l'ucraïnès com el Hinton mateix, després d'aquesta revolució de l'any 2012, de seguida són contractats per les grans empreses. D'entrada els tres se'n van a Google, després l'ucraïnès va i crea la seva pròpia empresa, el rus el que fa és sortir de Google i crea una empresa que es diu OpenAI, que ara s'ha fet famosa perquè és la que ha creat el ChatGPT. Per tant, estem parlant de persones molt, molt, molt rellevants a dins d'aquesta revolució. I aleshores, el Hinton, que estava treballant a Google, que va sortir de la Universitat de Toronto, va anar a treballar per Google i ara, fa una setmana, ha dit que sortia de Google per poder parlar. I què és el que ens diu? Què és el que vol parlar? Què és el que ens vol explicar aquest senyor? Doncs ens explica que hi ha dos problemes amb la intel·ligència artificial tal com s'està fent ara. El primer problema és que té una el xat GPT i aquestes intel·ligències artificials que creen dibuixos i creen vídeos, que és el que s'anomena la intel·ligència artificial generativa, té un problema greu i és que manipula la veritat. És a dir, no diu la veritat. Són algoritmes, són màquines que estan dissenyades per fer una predicció de la propera paraula. De fet, la fan tan bé que prediu una propera paraula, després una altra, després una altra, després una altra, va predint paraules, doncs resulta que acaba fent textos que semblen meravellosos, semblen escrits per humans i sembla que siguin coherents, però aquesta màquina de predir paraules té un problema, que predir paraules no és el mateix que dir la veritat. I, de fet, hi ha milions i milions d'exemples que estan sortint cada dia per internet de màquines que, quan no saben una cosa, s'ho inventen,
Directament, sí.
S'ho inventen directament. I això pot crear problemes. Per exemple, el Washington Post va fer un article que algun il·luminat va preguntar quin era el professor de les universitats americanes que havia tingut més problemes d'assetjament sexual, i la màquina es va inventar un professor d'Stanford, no sé com es diu, i van fer un article en el Washington Post parlant d'aquest tio, i tot el que deia la màquina era mentida, tot. No havia tingut cap problema d'assetjament sexual aquest professor de dret que mencionava el Washington Post. Per tant, hi ha possibles problemes de veritat. Han sortit fotos del papa vestit de Balenciaga, ha
Sí.
sortit fotos del Trump fent veure que es barallava amb uns policies, tot això era fals. I clar, en un món on és difícil distingir la veritat de la mentida, doncs és un món on la democràcia està en perill. No, la democràcia es basa en el que tots tinguem clar, doncs unes certes coses que són veritat i potser discrepem sobre algunes altres, però hi ha un centre en el qual tots estem d'acord. En el moment que això es perdi, diu Hinton, tindrem un problema greu. I el segon problema que diu ell és que ell ha estat treballant per Google, que ha estat intentant crear aquestes intel·ligències artificials generatives. De moment sembla que han perdut la batalla amb OpenAI, però això s'ha transformat en una guerra de cercadors. Què vol dir la guerra de cercadors? Doncs bé, tots coneixeu Google. Google és una empresa en la qual tu busques coses, cerques coses, vull un vi francès, no? I et diu els vins francesos, etc. Això és un mercat que domina Google, que la major part de nosaltres fem servir Google. De fet, fem servir fins i tot el verb googlejar, diguem, en substitució de buscar, no? I això li dona una quantitat enorme, enorme de calés, perquè gràcies a que Google ens coneix a nosaltres, sap el que volem i li ven aquesta informació a les empreses de publicitat perquè ens posin publicitat, i Google va cobrant una comissió de cada publicitat i s'està forrant, és a dir, s'ha fet d'or gràcies a això. Hi ha una altra empresa que es diu Microsoft, que té un buscador que no té tant èxit, que es diu Bing. Doncs bé, Microsoft, a la que va veure que sortia el ChatGPT, pum, el va comprar per 10.000 milions de dòlars i l'ha incorporat en el Bing. I això esperen els de Microsoft que una part important d'aquest mercat de buscadors, la gent se'n vagi cap a Bing, cap a Microsoft, perquè així doncs podran ells dominar doncs aquest lucratiu mercat. I, segons Hinton, això ha fet que Google, que fins ara, deia ell, era una empresa que anava molt a cura, que intentava no treure cap producte que no estigués documentat que funcionava bé, doncs clar, com que ara estan en una guerra per aviam qui domina el mercat de cercadors, doncs ha fet que Google tregui productes, i ha tret un producte que es diu Bard, que figura que és competència del xat GPT, que no està encara clar quines seran les conseqüències que tindrà, no sabem si diu la veritat o no. I, per tant, aquí, així, aquesta guerra comercial, segons Hinton, ens portarà cap al desastre perquè les dues grans empreses que dominen la intel·ligència artificial generativa, que són Microsoft amb el ChatGPT i Google amb el Bard, doncs deixaran de tenir cura a l'hora de posar productes al mercat abans de que estigui testejat. No, no fan com els metges que abans de posar una vacuna al mercat la testegen mil vegades, doncs no, la tiraran al mercat i les conseqüències d'això ningú sap quines poden ser.
Home, no és gaire optimista aquesta diagnosi.
No, no, però, diguem, en la banda positiva s'ha de dir que Hinton no té un bon currículum a l'hora de fer prediccions, eh?
Van.
L'any 2014 va dir que les màquines, els seus algoritmes, doncs començaven a veure-hi millor que els humans, va dir que en 4 anys haurien desaparegut tots els metges que viuen de la interpretació d'imatges, com els radiòlegs, no? Va dir concretament, els radiòlegs són com el coyote, saps el coyote
Sí.
que surt de l'abisme i està uns segons abans de veure que no toca terra i llavors cau,
Sí.
eh? Doncs diu, doncs els radiòlegs són com el coyote que estan ja en l'aire i encara no han mirat avall, però d'aquí 4 anys no en quedarà ni un. Això va dir l'any 14, han passat més de 4 anys i cap radiòleg del món ha perdut la feina. I per tant, la seva capacitat predictiva és poc espectacular. Ara, repeteixo, és un dels pares de la intel·ligència artificial, és una de les persones més rellevants i per tant ha de ser escoltada, encara que de tant en quan s'equivoqui. Jo no seria tan negatiu com ell, però com a pare de la intel·ligència artificial crec que és una persona que s'ha d'escoltar.
Doncs ja tenim més eines per situar-nos davant de tots aquests temes i aquests reptes. Xavier Sala i Martí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres,
Adéu,
bon
bon
dia.
dia.